El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui al Pedrís, el Jordi Montserrat, el Jordi de Caltet. El coneixerem una miqueta més. Compartirem una estoneta de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Estem tranquil·lets, fem un Pedrís una mica especial perquè fa una mica de fresqueta i avui la fem en interior. I m'agradaria parlar molt amb tu, perquè ets espluguer tota la vida, no, també?
Sí, sí, jo vaig néixer a Reus, perquè en aquell moment un anava a néixer a Reus, però sí, sí, tret d'haver nascut a Reus, sempre he viscut a l'Espluga, tret d'alguna temporadeta, com ara l'Emili i aquestes coses.
I botiguer també de tota la vida vas estar?
No, de tota la vida no, jo només de botiguer vaig estar 10 anys, perquè jo... La botiga era familiar, però doncs, llavors ja la duia el meu germà i llavors jo em van posar a mi fer de fuster. Sí.
Jo tinc molt uns records de quan era molt petitet, de la botiga de Caltet, al carrer Torre Jordi. Eren els teus oncles, no? Els qui la portaven, o ja era anterior?
Primer eren els meus... Bueno, no, això, no, la botiga la van crear els meus besavis. Sí, però després, per aquelles coses de la vida, els meus oncles se van quedar sense fills, bueno, no en van tenir, i llavors doncs, li van dir a la mare que si volia anar a ajudar-los. Uh-huh. Sí, sí. I després, per aquelles coses de la vida, doncs els meus oncles van morir tots dos amb 3 anys de diferència i la botiga va quedar de la meva mare, sí. Sí, sí.
La botiga com la podríem definir? Com un Mercadona mini?
Bueno, realment era una tocineria i una bacallaneria. I després se va anar omplint de tots els objectes que un se pugui imaginar. Sí, sí, sí. I de totes les necessitats que un pugui... Sí. Però l'objectiu de la botiga era vendre porc i bacallà.
Sí. Porc i bacallà. Però també hi havia de tot.
Sí, sí, sí.
Jo
sí.
Me'n recordo sempre a casa vostra, bueno, jo de molt petita que hi era, l'olor aquesta específica del bacallà, devia ser, no? Que...
Bacallà eren ganes.
I hi havia una altra cosa, que hi havia...
Congre.
Això, expliqueu, perquè molta gent que ens escolta...
El congre és un peix que s'agafava i s'obria en canal i quedava pla i s'assecava el sol. El sol, suposo que de les altituds així nòrdiques, que i llavors es venia sec i aquí es posava... Bueno, aquí sobretot es consumia per Setmana Santa i hi havia molta tradició de menjar congre, perquè en aquell moment era un peix molt assequible. Uh-huh. Sí, ara no, després al final era caríssim, però quan els meus besavis, els meus avis, tothom tenia bacallà i congre a casa, sí.
Hi havia un altre peix que també sempre acompanyava el bacallà, que era, podia ser tonyina?
Tonyina roja, sí, salada, amb salmorra, vaja.
Que avui la tonyina roja és aquesta que aprecien tant els japonesos, que en paguen disbarat, no?
Bueno, i nosaltres també. Nosaltres també. Si volem tonyina d'aquesta salvatge roja, és caríssima, sí.
Els pernils vostres també tenien una fama molt alta aquí a l'Espluga. Sí. Què hi fèieu amb els pernils que fossin bons així?
Bueno, realment nosaltres del porc que matàvem, dels dos porcs que matàvem cada setmana, de pernils nostres n'assecàvem poquíssims. Els pernils que veníem eren pernils comprats, fets, però sempre el meu germà, que és el que era el que portava més la botiga, sempre mirava de comprar pernils de Teruel o de Salamanca o de llocs que d'entrada ja se podien assecar aquests pernils amb molt poca sal. I després nosaltres aquí doncs els teníem un mes o dos mesos també amb espera i quan agafaven tot el fred de l'hivern no els hi feia cap mal i llavors sempre els veníem a punt de assecatge bo. Sí, sí, sí.
Sí, optimitzàveu la compra, l'optimitzàveu fins que, com que vosaltres ja en teníeu.
Sí,
clar.
Sí, sí.
Ho fèiem amb altres productes, això? No. Millorar la qualitat des de a casa?
No. No, no, només ho fèiem amb el pernil, perquè tot l'altre, pràcticament tota la carn fresca, és quasi impossible guardar-la. L'únic que fèiem és que fèiem algun fuet o alguna llonganissa seca, però també s'havia de consumir en les setmanes pròximes al punt òptim, perquè si no, quan aquests embotits els passa el punt, clar, tendeixen a secar-se i secs, no són tan bons.
I dit casa, perquè la botiga vostra era casa i tot.
Sí,
encara. I viu al costat de la feina. Com...
Encara és casa.
Sí, però sí, efectivament. Sí, sí. Efectivament. Perquè estàveu damunt de la botiga, viviu sempre.
Vivíem entre una rebotiga que hi havia i un pis al damunt de la botiga, sí. Sí, sí.
Això ocasionava també, suposo, que trucades de clients fora d'hora d'obertura o sempre estava obert?
Bueno, primer, la meva mare em deia que sempre estava obert. Però després, és clar, quan les coses es van anar agafant un to més d'horaris, clar, com que a mesura que s'han posat més botigues, bueno, a mesura que va arribar més progrés, doncs la gent feia un horari i tancava per dinar. I nosaltres també tancàvem per dinar, és clar. I però sí, moltíssima. Algú, sempre que li va convenir, posava, si els convenia, doncs et venia a trucar per la porteta que necessitava, doncs jo no ho sé, quelcom. Llet, o pasta, o pa, o el que fos. Sí.
Una època també que se venia molt a casa vostra era el temps del Barmà a buscar les arengades.
Sí, sí, sí.
Les arengades i sardines de la costa, que
sardines
en deies,
de la costa,
no? Avui en dia això no es porta tant, però aquells costums, com ho veus tu des del punt de vista actual? Aquests costums de menjar en segons quina època, segons quina feina?
No, jo penso que hem de procurar consumir el producte de temporada sempre que puguem. Gràcies a Déu, ara, a mesura que hi ha hagut més possibilitats i que ens hem globalitzat més, clar, no sempre cal consumir producte de temporada per aquesta temporada. Ara ens podem permetre luxe de menjar faves tot l'any i podem menjar, per exemple, també arengades tot l'any. No. Però sí, és bo que consumir producte quan és temporada, que és quan és millor.
El que estic veient és que tu estaves a la botiga, però tu dius, me van posar de fuster, com has dit això?
Sí, sí. La meva mare, com que jo ja veia que jo sempre havia tingut una facilitat per fer coses així de treballs manuals, la meva mare em va voler posar de rellotger amb el... ara no em sortirà amb el senyor... a Cal Ibèric.
Amb el senyor, el Castells.
Amb el senyor Castells, sí. I el senyor Castells ja era un senyor molt gran, molt gran, molt gran, i li va dir, miri Isabel, arribarà un dia, a no gaire tardar, que els rellotges seran com els bolígrafs, que quan s'esgotin en comprarem un altre. Diu no li recomano aquest camí pel seu fill. I llavors, per aprofitar aquesta manualitat, doncs la mare em va col·locar amb l'Agustí Roig, l'Agustinet, per entendre'ns.
M'ha interessat molt aquesta conversa que m'has donat, bueno, aquesta conversa, aquesta del senyor Castells a Cal Ibèric. No havíem, mira que ha fet pedrissos i ningú ho havia comentat. Que vas estar alguna vegada a casa seva? O podries informar-nos on era aquesta botiga? Com era? És que jo no...
El senyor Castells era on ara hi ha l'estanc. L'estanc aquest que en diem de la plaça.
A la plaça. Ah.
Sí. I era una botiga que hi havia mosaic a terra i ell treballava, s'entrava per la porta que dona a la plaça i era una botiga bastant gran, però el senyor Castells només treballava en un raconet que hi havia envidriat al racó entrant a mà dreta. Sí, i tu, quan parlaves amb ell, quasi que era com si obris una guixeta de comprar entrades del cine i li portaves doncs, i quedaves amb el que li passava a la varia. No? I era curiós perquè, per exemple, ell tenia un tub que parlava com allò dels barcos, que
pintava... Com un telescopi?
No, un tub per parlar.
Ah.
I bons pitava i bons a dalt al pis sentien el pit-pit i es posaven el tubo i parlaven amb el tubo de dalt i baix. Sí.
Com un interfono manual?
Com un interfono, sí, com allò dels barcos. Saps que els barcos ho tenien, això? Sí.
Ah, carai. Curiós, això.
El senyor Castells, sí, sí. Sí. Sí, sí.
Perquè jo em sonava... Allí m'ho dius ara, em sonava que hi havia la caixa de pensions per allí, però
sí,
el rellotger...
La caixa de pensions era on és el bar...
Del costat, devia ser, doncs, no?
El bar del costat, sí, home. On era Calbatet, allò que era la botiga de Calbatet, que ara és el bar que hi ha, que mm-hmm. que hi ha un nom xino ara.
Sí?
Sí, allò era la caixa de pensions.
Ah, molt bé. I això dels rellotges, i tu com ho veus, això que diguessin arreglar rellotges en aquella època?
No, a mi m'agrada, jo ja hi tenia una certa habilitat en fer coses, sí, mm-hmm. i m'agradava doncs desmuntar i arreglar. Ah, sí, sí, sí.
I quan te diuen fuster a Cal Agustinet, també artesania, què vas fer, banisteria o fusteria? O...
Bueno, l'Agustí era un home que ho tocava tot. Yeah. I perquè tenir un negoci aquí a l'Espluga no és igual que tenir un negoci a París o a Toulouse. Uh-huh. I dic París i Toulouse perquè recordava un fuster que va fer aquest camí. Però, doncs que, sí, jo vaig començar d'aprenent i, clar, tu d'aprenent comences escombrant. Després comences fent alguna feineta d'arreglar cadires i tot, i després, i al final, quan ja fa 4 o 5 anys que hi ets, llavors ja passes a fer mobles. Però esclar, no et posen directament a fer mobles.
I després ve l'IKEA i et converteix en muntador.
Bueno, també, això també he anat a demanar feina de muntar mobles, sí, també.
Perquè, si vols, parlem una miqueta també de... que de fet és el que estàs actualment fent, no?
Sí, ara...
Abaniste muntador. Una mica de tot.
Bueno, ara em dedico una mica a freelance i sobretot ajudo altres professionals quan estan van molt apurats. Mm. Ja sigui en funerària o ja sigui en muntar mobles d'aquests que ja venen de fabricats.
O el ram que tens tu ara, com ho veus? És dir, va ben canvi important de la fusta a l'alumini, m'imagino, però la fusta, professionals de fusta... N'hi ha? O tot és... De...
En aquest moment encara hi ha un tipus de professional entre uns, uh-huh. entre uns 45 i uns 65 anys que encara, al mercat encara n'hi ha. No és que... Però jo no veig que hi hagin joves que s'hi posin. D'altra banda... Així com hi havia hagut molts fusters abans, des que ara tot els exteriors se fan d'alumini, tampoc no són tan necessaris tants fusters. Mm-hmm. I la veritat és que jo penso que a la llarga s'estabilitzarà i algun jove més es posarà a fer l'ofici, però tants fusters com abans ja no hi haurà mai més. No?
Perquè també el públic, jo he detectat una cosa, a veure si tu m'ho pots, diguéssim, fer una petita observació. Abans compraven un menjador, per exemple, una casa, sí. i era per tota la vida. En canvi, ara es compren uns mobles que són per canviar, no?
10 anys, sí,
aquesta sí. aquesta dedicació o aquesta... objectiu de tenir un moble per tota la vida, que a més en moltes cases no deixaven ni assentar-s'hi. Amb ara, uns de posar i treure... La qualitat artesanal ha perdut molt, no entenc jo, o
sí.
no?
Sí, artesanalment no, aquests mobles d'ara no tenen res.
No tenen res.
I, inclús hi ha mobles que tenen, per exemple, les darreres com de cartró. Mm. Sí, sí. Però jo no crec que això sigui dolent, no. En tot cas, pot ser dolent pel medi ambient, mm-hmm. perquè ens fa reciclar contínuament i això. Però no, jo ho trobo practiquíssim, la veritat.
Practiquíssim.
Sí, perquè, per exemple... Ara, nosaltres les persones tampoc no som sempre iguals. Mm-hmm. I cada més o menys 10 o 12 anys hem d'assumir un altre rol a la vida. I clar, que tu, per exemple, quan tenies 20 anys t'haguessis comprat uns mobles que els has de tenir fins als 80, als 90, mm-hmm. dius, no sé si és el més encertat també. Val més poder posar ambients que s'adaptin a la nostra manera de pensar.
També has parlat del medi ambient. Amb la fusta hi ha unes carències importants de material, diguéssim, homologat. Homologat, parlo de la fusta base, d'on neix, perquè s'estan destruint molts hàbitats, i clar, això també, no sé si és bo, no és bo, perquè molta fusta ara es xafada i no saps què hi ha dins, o sí que saps què hi ha dins quan s'aixafa tot i es fan aquests conglomerats.
No, jo exactament.
No, la procedència, vull dir.
Tot el procés de l'aglomerat no el desconec. Però que jo... Així, jo, doncs, a l'Àfrica o al Brasil, no sé què passa amb les selves, però aquí a Europa el bosc està guanyant terreny cada any. O sigui, que aquí sí que ens podem permetre el luxe de fer palets i després d'agafar els palets i transformar-los en massa forestal, en massa per cremar, perquè aquí els boscos no veig jo que estiguin amenaçats, al contrari.
Si no haguessis estat fuster, què t'hauria agradat ser?
Jo,
a o mi, estudiar, o...
A mi m'hauria agradat estudiar i fer alguna carrera així tipus filosòfica. Mm. Bé, de, per exemple, d'historiador o de... Mm. O sí, bé, sí, una cosa així tipus més aviat lletres que no pas ciències.
Va. I dins de lletres... Te preguntaré primer, dins de les arts, no? Al programa meu sempre hi poso una música. Hi hauria alguna música que t'agradaria que posés?
Ah, no sé, a mi sí, a mi m'agrada molt el Lluís Llach. I també m'agrada molt, per exemple, doncs, la Marina Rossell. En general, m'agrada aquella època de la nova cançó. Sí. No vol dir que també no m'agraden... També m'agraden les ranxeres, eh?
Sí.
Però les ranxeres no és el que m'arriba més al cor. Sí.
I amb això que has dit que t'agradaria estudiar lletres, cap on hauria estudiat? M'has dit filosofia o què t'hauria agradat? Alguna cosa curiosa que t'agradi? Perquè, clar, si això t'agrada abans, t'agrada ara. Que llegeixes o cap on tires?
Realment ara llegeixo molt poc. Perquè ara estic descobrint coses d'internet i passo pràcticament les nits mirant-me sèries dels anys 80. Uh-huh. Sí, i hi ha sèries tan bones com, per exemple, Doctor en Alaska, que és una sèrie que un en parla amb la gent i és una gran desconeguda. I en canvi, no sé, jo potser que la vaig veure en un moment que tenia l'edat de protagonista i a mi em va marcar molt.
Uh-huh.
Sí.
Alguna més recomanaries als nostres oients?
Home, antiga o moderna?
Que t'agradi a tu?
No sé. Ara, aquests dies, me'n mirava una de moderna, que es diu Tabú, que a més, té, la sèrie és molt d'aventures, però que té una arrel una mica històrica en una illa del Canadà, que sembla ser que uns temps va ser de la corona espanyola. Sí.
Mm.
Sí.
I lectura també m'has de dir alguna, eh? Que no t'hi diguis massa. Autors o algú que t'agradés o alguna classe de lectura en concret.
A mi un llibre que em va marcar molt va ser El petit príncep de Saint-Exupéry. I després un altre que també la vaig llegir en un moment que també em va marcar va ser Una primavera per Domenico Guarini, que aquesta és d'una senyora de Valls, que no recordo. Pues, sí, clar que poder són llibres que de la Margarida Rizzetta. No és de la Margarida Rizzetta, és igual. És d'aquella senyora de Mallorca, ara. Una primavera per Domenico Guarini. Jo la vaig llegir en un moment que em va marcar molt, molt, molt. Sí.
A part d'això, el Jordi també ha treballat sense cobrar i ha fet coses per l'Espluga. En quines associacions has estat?
Bueno, mira, jo... La veritat és que primer a casa, com que eren una mica reticents en què anés el cau i això, perquè la meva mare sempre havia estat malalta, però jo quan ja vaig tenir ja 14 anys vaig dir, bueno, això ara ja... I primer doncs vaig entrar al cau. A l'agrupament, sí. I llavors, en aquell ambient de cau, bueno, de muntanyisme i d'això, també vaig ser del centre excursionista. Uh-huh. Que el centre excursionista es va aguantar encara temps i temps, però després el centre excursionista, per coses de la gent i de l'edifici on estava ubicat, es va anar desfent. Però ja havia fet la feina que havia fet. Després vaig estar a Casa Llevassa vaig estar a la Junta de la Germandat de la Santíssima Trinitat i també vaig estar algun temps amb l'Església amb una junta que llavors estava amb l'ermita. Però que no cal confondre l'ermita amb la Germandat, que són temes totalment... Però en aquell moment algú es confonia. Sí.
Casa Llevassa és una... Suposo que vas treballar força, també, perquè ahir tothom que passava per Casa Llevassa ha anat a treballar.
Sí.
Com la veus ara, vista com estava en aquelles èpoques? Quina ves tu?
I, home, ara està molt bé, Casa Llevassa, perquè és un tot diferent. L'accés és diferent, les possibilitats són molt bones. Nosaltres al començament que anàvem a Durro estàvem quasi 4 hores pel camí, perquè perquè la carretera era tercermundista i perquè i ara amb dues horetes i algo te n'hi vas. I jo l'altre dia hi vaig anar quasi bé que a dinar i a les 5 de la tarda ja era a casa. Que Durro ara no és tan lluny. Jo penso que cada generació s'ha d'equivocar per les seves pròpies... per ell mateix. No serveix de res dir-los als joves que ara... Els joves que hi ha ara a casa Llevassa han fet... Bueno, els joves i no tan joves, però ara han fet una gran obra. I hem d'estar contents per l'obra, sí.
Això ens parla el Jordi, un jove de 55 anys, no? Més o menys.
Sí, jo tinc 55 anys. No, però que els promotors d'aquesta obra no som els de 55. Els de 55, com ara el Joan Salvador i el Martí i el Poblet i molts altres professionals que han ajudat molt, sí que hi han anat i han treballat, però els que han promogut l'obra no són els de 55, són els de 30 i alguna cosa, els de 35 que són pràcticament els fills dels que van tenir la idea.
Sí. Pans és dir que és del centre excursionista, ta germà Joan li agrada molt la bicicleta, tu no et veig massa en bicicleta, una miqueta sí, però massa no, eh?
Bueno, jo la bicicleta sempre l'he tingut, però no he anat, el que li agradava era el meu germà, sí. Jo alguna cosa sí que he fet en bicicleta, però jo recordo que als meus 30 anys vaig agafar un dilluns al matí la bicicleta i vaig estar 8 dies fent una ruta, sí, però va ser una cosa esporàdica, no era una cosa que fes, sí. En canvi, el de la bicicleta, el que cada diumenge anava a esmorzar a Prades és el meu germà, sí.
Quan has parlat de Prades i centre excursionista, aquestes muntanyes les desconeixes a tope també, suposo? Camines molt, raconets?
La veritat és que ara no camino quasi gens.
Vaya deportista que tenim.
Sí, ara, sí. No, les muntanyes les conec, eh? Conec molts racons, però ara caminar, no és que no m'agradi caminar, però és que em penso que perdo el temps. No.
Expliqueu-ho.
A veure, no és que vull dir que capità sigui perdre el temps, no? Però, no sé, el temps que dedico penso que no em dona, que soc molt més feliç que aquell temps pots fer altres coses. I llavors, el de caminar, ho he anat canviant per la moto, per exemple. Uh-huh. Perquè en poc temps em permet veure un munt de coses i ser aviat a casa. Uh-huh. I després, per exemple, puc dedicar més temps a fer artesania o a rentar roba o a dormir, que dormir també és molt important.
Fer artesania, quina artesania?
No artesania per vendre ni fer figures.
No, però per tu mateix.
Sí, home, per exemple, doncs fer aquell detallet per posar els plats o fer el bricolatge aquell que necessites perquè d'això, o ara, per exemple, ara que he heredat, per exemple, doncs era, ara, com que es va morir fa 3 anys el meu pare, doncs ara tinc més patrimoni i esclar, doncs he dedicat temps a que no em caigui.
Ah, cuidao.
I ara, doncs sí, em veig obligat, bueno, no és que em veig obligat a fer-ho jo exactament, però ho faig, perquè així també a fer coses, doncs, el patrimoni que tinc, sí.
Parlant de patrimoni, a l'Espluga també has participat, tu t'agrada fer moltes coses. Jo recordo el carrer Torres Jordi, que era un carrer principal, ara és un carrer bastant paradet. Com ho veus tu, l'Espluga, el futur o el present? Una visió de l'Espluga que tinguessis tu, que volguessis transmetre.
Jo, la veritat és que veig ara l'Espluga el que vèiem fa 20 anys quan anàvem a França. Que jo recordo la primera vegada que vaig anar a França i anàvem per aquells pobles de vora Toulouse i de vora Perpinyà i hi havia un súper a l'entrar i un súper al sortir. I a tot el centre urbà del poble només hi havia peluqueries i forns. I potser alguna botiga amb 4 regals. I ja està. Jo penso que això és el que passarà aquí, o està passant, ja veig.
I el casc antic, amb això que està arreglant a dalt, el Caputx, el Castell, als carrers principals, com ho faries tu, no? O com t'agradaria que fos, eh? O t'està bé, com està?
Només...
Perquè sempre parlant del casal, jo parlo del poble, saps? També del poble antic. I tu, com que ets una miqueta coneixedor d'aquestes coses...
El barri antic s'està degradant molt ara. I sí que l'Ajuntament ha fet unes obres de millora amb unes cases molt concretes perquè per evitar que es degradi més i per intentar que... Però hi ha carrers que... Hi ha carrers que no hi passa un cotxe. A tots aquests carrers que no s'hi pot arribar amb vehicle no es podran regenerar a no ser que sigui com si fos un decorat teatral. Mm. Perquè bueno, això també està... Això, jo també ho he vist, per exemple, a Toledo i ho he vist a Extremadura, que hi ha carrers reconstruïts només com si fossin fatxades, perquè tampoc no està malament reconstruir un carrer com si fos una fatxada. Poder no és el més lògic, però ens recorda d'on venim. Sí, sí.
No, jo dic perquè aquests pobles vells, com a l'Espluga, perquè a nivell, ara tothom parla de turisme, però clar, que vinguin a veure en castell, però vagin a veure amb una projecció de virtual, està molt bé, però realment els turistes que arriben aquí poder volen veure en castell, ni que siguin decorant, no? Això ho has dit molt bé.
Bé, jo penso que reconstruir el castell no seria el...
No, reconstruir-lo en realitat virtual, volia dir. Llavors, ens passa el temps i estem quasi acabant ja. Bé. Llavors, m'agradaria també que, si s'han deixat alguna cosa que t'agradés dir, o t'agradés recordar, o... un desig per la gent que ve a l'Espluga, un desig per la gent que viu a l'Espluga, un desig de gent que vindrà a l'Espluga, canvis d'habitants, no sé, el que tu creguis convenient.
Bueno, jo, més que dir... Jo penso que hem de ser molt oberts amb tot el que vindrà, perquè nosaltres hem hagut de veure una revolució tan gran amb el progrés que els nostres pares sí que van veure revolució una mica, perquè van passar d'anar a cavall a tenir vehicles i a tenir... Però és que nosaltres, abans de 20 anys més encara, poder passarem d'anar amb vehicles amb gasolina, amb helicòpters, amb electricitat. Jo penso que no ens hem d'espantar pel futur, i que el futur ens portarà segurament coses bones i coses dolentes, però que ens hem d'adaptar una mica a tot i fer que les coses bones siguin més bones i que les dolentes no ens afectin gaire.
Doncs amb aquests bons desitges del Jordi, acabem el Padrís. Moltes gràcies.
Que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà.
Ben llarg.
I així pres.